Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donen la benvinguda a l'edició 625 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 28 de setembre de 2025 i tornem a tenir damunt la taula, bé, en els titulars, millor dit, el projecte Artemis, que pretén dur una altra vegada éssers humans a la Lluna. Fa anys que això ho comentam en el programa, Font de Misteris. De fet, fa de bé 6 anys que vaig estar analitzant davant d'aquest micròfons les declaracions al llarg del temps, damunt de tot això, les declaracions per part dels responsables de la NASA i del govern dels Estats Units. I bé, ara m'està mostrant com cada poc temps hi ha canvis, que si sí, que si no. De fet, la primera vegada que es va parlar de manera seriosa de tornar a la Lluna va ser l'any 2006, quan el president Bush va dir que en 14 anys tornarien. És a dir, per l'any 2020. I la darrera data que no es va complir, que es va dir, va ser el 2024. I ara diuen, curiós, que no ho retrasen més, perquè diuen que ho adelanten 2 mesos. Segons el diari El País, des de la NASA han dit a una roda de premsa que per febrer volen intentar-ho. Així no seria per abril de 2026, seria, si el sistema, si la seguretat ho permeten, seria pel proper febrer, i ho fan recordant que és una missió de prova. Això per sortir cap allà. Encara que la idea no és només anar cap allà, sinó tornar a posar un ésser humà com a tal. És a dir, tornar a trepitjar la Lluna per l'any 2027. I que, a més, tot això se vol fer amb intenció de mantenir presència humana contínua, com l'Estació Espacial Internacional, amb la intenció també de després, des d'allà, des de la Lluna, anar cap a Mart. I bé, com ja va passar al llarg del temps, ara els hi entra la pressa perquè els xinesos sembla que estan avançant en la mateixa línia. I bé, en tot això jo he de dir que pens que sí, que és fascinant, i més quan un veu els experiments que es volen fer i també com es volen fer. La veritat és que sí, que és fascinant, però me crida l'atenció que es torbin, si tot va bé, i no sembla ser, que això és important, que no sembla ser per manca d'intencions que no s'hagi tornat a anar. Idò, que posant tota la carn necessador, que se diria, i del que es torbin, com deia, 55 anys des del darrer pic que hi varen a ser, i que probablement seran més. No m'estranyaria vist el que ja han vist. I d'això, que es torbin més de mig segle en tornar a trepitjar la Lluna. Veurem si ho aconsegueixen, i com ja vaig dir, damunt d'aquestes missions fa anys, i això fet, si hi ha res de nou, ho tornarem a contar aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Bé, estirem a la White, a menys si aquesta vegada és la bona, no? Mem, lo que és evident és que encara no sabem el motiu real pel qual, el que deies tu, han passat més de 50 anys des de darrer pic. No és una qüestió tecnològica, òbviament. És una qüestió d'interessos o una qüestió molt més fosca i desconeguda que no sabem.
O més senzilla, com podria ser simplement de la seguretat de dur i tornar qualcú aquí. Perquè ja es va veure que la Unió Soviètica, la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, la URSS, en els anys 60, a principis dels 60, semblava que no els importava gaire si enviaven gent cap allà i no tornaven.
De fet, no sé si hem parlat d'això a Font de Misteris qualque vegada, perquè és sabut, entre cometes, que hi ha un nombre interessant de missions soviètiques prèvies a l'oficial que no van sortir gaire bé.
i allà estan aquells italians, aquells germans italians que anaven captant missatges de manera, podríem dir que una mica pirata, i que això vendria a demostrar com realment hi havia més desgràcies de les que realment després es varen dir. Jo m'imagino que sí que hauran contat qual que piquen antena, perquè és que és això, duim 14 temporades.
I d'allò vull aprofitar per fer una profecia avui, avui diumenge. I supos, i ojalà la puguem escoltar en 2027, que serà el tema del negacionisme, de l'arribada a la Lluna. Si ja va haver problemes en els anys anteriors, imagineu-vos com serà l'any 2027.
El negacionisme...
De l'arribada a la Lluna.
De l'arribada a la Lluna, que això sí que és un tema que no sé si hem tractat com a tal, les de les conspiracions, que neguen la possibilitat de que el manco, en el seu moment, l'any 69, s'arribés realment a la Lluna. Que les imatges d'en Armstrong trepitjant fossin certes. És curiós. Bé, nosaltres en el final també ens convertim en hemeroteca.
Sí, i no vull imaginar també com se desenvoluparà la intel·ligència artificial en aquell moment, precisament per això, que podrem veure vídeos que molta gent, per desgràcia, no se creurà.
O gent que sí se creurà coses que no són. Uf. Hi haurà polèmica seguríssima.
Que, o sigui, tens tota la raó, però
ho recuperarem en aquest moment.
Sí, exactament. D'aquí un any i mig esperem per contar-ho aquí, a Font de Misteris i Vetres Ràdio. I ara, si un cas, deixam el tema de la Lluna i mos anem a sumari i així començam.
Aquest programa 625 de Font de Misteris el començaran xerrant de remeis casolans i sabidoria, podríem dir màgica, de les nostres illes. Què hi ha del darrere? Què es feia en el passat? El conte i rondalles de Irene Font coneixerem de Castelló Guas la història anomenada El Jai Riera. I coneixerem una història ben curiosa com es durà fins al segle XII i que té com a protagonistes a nins de color verd. Com és possible? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Ens podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També pel correu electrònic a fontdemisteris@ivetresradio.com, fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ivetres. I per escoltar-nos en directe, a més de l'FM, ho podeu fer a ivetres.org i a l'app d'ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
I de començar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos espipelles historietes, part de la història, ben curioses, que solen ser motius per ampliar, per poder obrir melons, que, per cert, com qui diu, es van quedant allà oberts. Bé, i avui ho fas amb un tema, jo crec que molt interessant, que és els remeis casolans. Estem davant d'una mescla entre sabidoria i màgia. Quan vulguis, Sergio Rigo.
I de nos molt diversos d'avui farem un viatge en el passat. Un passat que no és tan llunyà, però que ja sembla d'un altre món. Avui xerrem de la medicina popular a Mallorca. Hem trobat un article publicat l'any 1976, dins la revista Mallorca, que recull una gran quantitat de remeis i costums que els nostres padrins i repadrins aplicaven quan no existia la medicina moderna tal com la coneixem avui. L'autor, Antoni Galmàs, explica com, davant qualsevol malaltia, la gent combinava sabers antics, rituals, màgia i fe per intentar curar-se. Què feien quan els feia mal el cap, o quan tenien febre, o si apareixia una ferida? Idò, ara descobrirem remeis casolans, sorprenents, rituals màgics i històries fascinants. Per entendre la medicina popular a Mallorca hem de tenir present que la salut no era només una qüestió física, era també una qüestió cultural. El nostre comportament davant la malaltia seguia unes normes no escrites, transmeses de generació en generació. Quan qualcú se posava malalt, el primer que se feia era aplicar remeis casolans que tothom coneixia, una bullidura, una pomada feta amb herbes, un ungüent transmès pels padrins, i si no funcionava, sempre hi havia qualcú en el poble, un veïnat o un parent, que en sabia més. Si encara així no hi havia millora, s'anava en el curander a la curandera del poble, i només en casos més greus se visitava en el metge. I si res no funcionava, entrava en joc la fe. Quan semblava que no hi havia remei, recorria un sant o una santa advocada d'aquella malaltia. Els esvots, penjats en els santuaris i capelles, són testimoni d'aquesta confiança en la protecció divina. Però no tot eren herbes i oracions. Hi havia un detall molt curiós, el signe zodiacal. Encara al segle XIX i part del segle XX, molts creien que el remei faria més efecte si es respectava el signe que governava la part del cos malalta. Per això els antics paranòstics, com els que se conserven a la biblioteca de Bartomeu Marc des de 1733, mostraven una figura humana popularment anomenada el Torrepipes, on se dibuixaven els signes del zodiac associats a cada zona del cos. Allà s'indicava també quan era bo de fer sagnies, purgues o altres tractaments. Hi havia una norma molt clara, quan recull l'autor. No et sagnis mai quan la lluna és plena i el signe que regeix governa el membre que ha de sofrir l'operació. Aquesta manera d'actuar mos pot semblar estranya, però responia a una lògica pròpia, combinar natura, ritme d'estens i espiritualitat per aconseguir la curació. I és que, com diu l'article, encara que avui se pugui semblar absurd, aquesta qüestió, aquella gent quedava satisfeta, perquè allò important era només el remei, sinó la confiança en el procés. Entrem ara a la part més fascinant, els remeis concrets que els nostres padrins empraven per curar tota mena de mals. Començarem per una cosa tan comuna com és el mal de cap. Quan qualcú tenia el front com una olla a pressió, una de les recomanacions més repetides era posar-hi fulles de llimonera, banyades en vinagre, i lligar-les amb un mocador. També se feien bulladuries de noguer o d'espígol, que servien per calmar el dolor. I l'art amb això, hi havia un remei molt pràctic que consistia en fregar els pols en suc de figuera o amb un trosset de julivert. I si el que volies era dormir bé, i de senzill, posar un cap de cascall davant el coixí. Anàvem amb dolors generals. Quan hi havia un dolor que no marxava, seguien recorria bullidures d'herbes com la camomilla o el romaní. Però també hi havia un mètode que avui molt sorprendria, en passar un gra d'all cada dia en dejú durant 3, 5, 7 o fins a 15 dies. I atenció, la quantitat havia d'augmentar progressivament fins a arribar a 15 grans i després de ballar de la mateixa manera. Era com un tractament escalonat. Per reforçar-lo, també se recomanava fer fregues amb prova coent, bollit amb oli d'oliva o mesclar l'esperit i fulles d'espígol. Si xerram de berrugues, la cosa ja entra en el terreny de la màgia. Un remei molt comú era fregar-les amb un gra d'all mentre es deien paraules concretes, o bé contar-les amb la mà esquerra i deixar que la natura fes la seva part. Hi havia que anava més enllà, i si volia llevar berrugues, se penjava un tros de cordill amb nusos en el sol o enterrava una patata després d'haver fregat les berrugues amb ella. Tot això dins la lògica de la màgia imitativa. Allò que es podreix fa podrir el mal.
Bé, està resultant molt interessant tot això que dius, que has estret, com has dit, d'un article de la publicació Mallorca. Si bé el mateix autor, en Antoni Galmés Riera, té un llibre ben recomanable, Cultura Popular Mallorquina Plet de Pautes, publicat per Desapareguda Sa Nostra, on amplia una mica tot això que estàs dient, que estàs contant. Però me volia fixar, tampoc, o sigui, no vull aprofundir en massa detalls, però, per exemple, amb això que dius dels fics i entrar dins la màgia, jo crec que això de Sai té més certa lògica que no només màgia. Altra cosa és que, a part, es fessin rituals, com això de dir paraules concretes, eh? És a dir, el poder de la paraula màgica, no? O tal vegada seria per la suggestió que influeix. O el mateix passaria amb el tema de la patata que has comentat, no? I amb molt d'altres d'aquells remeis coneguts com a populars que tal vegada no tindrien massa sentit. De fet, bé, per començar, el cascall davall del coixí que has dit, el cascall és el que en castellà se diu adormidera. Si te'l poses avall del llit, del coixí, tal vegada pugui tenir certa relació. Com també els sais fregats damunt dels fics, o la patata, també, per les substàncies que té. Però és que també hi hauria una explicació lògica en el cas del fics, del per què, també, allò que només sembla màgia, el per què funcionaria. També tindria explicació. Bé, no, perdona, segueix, Sergio.
Idò, què passava, per exemple, en les cremades? Idò, aquí apareix una de les fórmules més interessants que han trobat. Una pregària que moltes dones sabien de memòria. Era una mescla de paraules i de fer i de llegir. El pa no té form, el foc no té color, l'aigua no té set. Sant Llorenç cura aquestes cremades pel poder que Déu vos ha donat. I mentre se resava el Pare Nostre, se feia una creu damunt la cremada amb la mà mullada. I aquest gest màgic i religiós servia per calmar el dolor o el manco per donar esperança. Per als ulls irritats o per les lleganyes, els nostres padrins recomanaven rentar-los amb aigua bullida, amb flor de safrà o amb una infusió de camomila. I si hi havia ulls de poll, una solució curiosa era posar-hi una gota de llet de baladre o fregar-los amb una garrova verda. I què passava amb els nens petits? Quan tenien cuts, era habitual donar-los bullidures d'heura o una tasseta d'oli amb llimona en dejú. També se feien collarets de brots de ruda i alls i sempre en nombre sanar. I si el nen no volia mamar? I d'atenció, hi havia una recepta insòlita que consistia en una coca de bescuit, amarada amb brou de coll de gallina, tres ous, femelles i un glob de palo de quina. Tot això posat damunt la boca del nin perquè li tornàs la gana. Alguns remeis ja fregaven la màgia més pura. Contra el mal de queixal, per exemple, s'havia de posar un gra d'all dins la cavitat o fer una coca d'un julivert i all damunt la galta. Però també hi havia qui aplicava una coca feta amb una banya de cabró, tres nuros i tres fulles de julivert, damunt el pols contrari a el queixal dolorós. Una autèntica combinació de ritual i superstició.
Perdona també ara, perquè amb això que has dit de sai en el queixal, bé, crec que queda bastant clar que he fet feina, eh? Cercant i recercant informació damunt del tema dels sais. Els sais està, crec, que ha demostrat que serveixen per mal de queixal, també a dia d'avui, com a sistema provisional, perquè té una substància, ho estic dient de cap, que crec que es diu alicina, que fa de bactericida i també és analgèsic. És a dir, que realment funcionaria. I els majors, per entendre-nos, fa temps, això ja ho sabien. Així que tongui el mateix. Quina part hi havia de motiu real, vertader, de ciència, per dir-ho d'alguna manera, i quina de màgia. És que és fascinant, perdona. Segueix.
I perdoneu, i si un vampir té mal de queixal?
Te menja tu tota la sang.
I finalment, un d'aquells remeis que avui també mos deixaria sense paraules. Oli de ratolins per a les infeccions d'orolla. S'agafaven ratolins acabats de néixer, s'abollien dins una olla nova amb oli d'oliva i després s'aplicaven unes gotes d'aquell oli dins l'orolla. El test diu que era un remei infal·lible. I si hi ha un element que destaca dins la medicina popular mallorquina són les plantes. Eren l'ànima de quasi tots els remeis i no qualsevol planta. Cada una tenia el seu moment, el seu ús i fins i tot el seu ritual de collita. Romaní, camomila, farigola, fonoll, ruda, malva... Aquestes eren imprescindibles. Però atenció, no bastava collir-les sense més. Havien de seguir-se unes normes que avui ens semblarien extravagants, però que en aquell moment s'aprenien molt seriosament. Les herbes s'havien de collir en nombre senar, i sobretot en el mes de maig. Per què maig? I perquè se considerava un mes màgic, carregat de força vital. El dia de Sant Joan també era especial per preparar remeis. Aquesta pràctica ens recorda, per cert, que els rituals solsticials i les creences en la natura que encara perviuen. Una vegada collides, aquestes herbes servien per fer bullidures, cataplasmes, ungüents i fins i tot begudes molt peculiars. Una de les més interessants era l'aigua d'herbes, per el mal de ventre. I com se preparava? I doncs s'agafava una botella de 4 o 5 litres i s'hi posaven brots de diferents plantes, sempre en nombre senar, fonó, herba lluïsa, herba sana, romaní, fulles de llimonera, i taronger, farigola, malva, camomila, brots d'ullastre i de pi, heura, fulles de rosa i fins i tot cireretes del bon pastor. Tot això recollit en el mes de maig i deixat macerar. Després, quan venia el mal de panxa, bastava prendre-se un glob en dejú. I aquest remei, com es fa pensar, diu l'autor, que en les herbes dolces, que encara avui se preparen en moltes cases per fer licor, un altre exemple de com les tradicions evolucionen però no desapareixen del tot. Però no només se feien begudes, també se preparaven ungüents i olis miraculosos. Un cas famós, el soli de serp, que se feia amb una serp atrapada en el mes de maig, posada dins una botella amb oli d'oliva i deixada a la serena. I aquest oli, segons deien, servia per curar ferides i cremades. També hi havia oli de trementina, extret de la resina d'espí, molt apreciat per desinfectar ferides, i no faltaven les coques medicinals, de julivert, de malves o fins i tot de segó calent, aplicats damunt la panxa per calmar els dolors. Com diu l'autor del test, tot això no era casualitat. La gent sabia que es menjar feia anar del ventre, però desconeixia els processos fisiològics. I a partir d'aquesta observació naixien associacions d'idees que amb els temps se convertien en tradicions. És el que ja anomena la màgia imitativa. Dit, si una cosa s'assembla a una altra, pot produir el mateix efecte. I les supersticions també arribaven al món dels animals. Un exemple que sembla tret d'un conte. Per treure el mal d'ull d'un infant, se posava una branca d'olivera en una bossa i es penjaven tres nusos de fil roig. I si volies evitar mals futurs, es deia, el dia de la creu, el dia 3 de maig, havies d'anar a missa i portaven herbes que després se penjaven darrere la porta. I per descomptat, els sants tenien un paper fonamental. Sant Lluc, Sant Blai, la Mare de Déu de Lluc, cadascun era advocat d'un mal concret. Què vos pareix?
O Santa Llúcia pel mal d'ull, i tant d'altres semblants simbolitzats pel motiu del seu martiri. I bé, efectivament, has mesclat part de ritus de màgia, de creences, i part també amb base científica que ha demostrat que aquí hi ha remeis ancestrals, perquè no tenia una altra cosa, clar, però que hi havia remeis ancestrals que sí servien, que eren evidentment efectius. I ara ens podem riure, els podem tenir com a ridículs. La ciència és cert, indudablement, que fa la seva feina, però els remeis antics, molt d'ells, com les llegendes, com els contes, com les tradicions, tenien la seva raó de ser, el seu fonament, i precisament per això ha estat que han arribat fins als nostres dies. Així que, gràcies, Sergio, molt interessant. Fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en els 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com mos dus per avui?
Bé, per avui, com vareu dir que parlaríeu de qualque cosa semblant als curanders i semblants, n'he duit una historieta que crec que pot encaixar bé. La estreta del llibre de Joan Castelló Guasch, titulat Berruguets, familiars i follets, es titula El Jai Rieró i conta tal que així. Ja fa molt de temps, per d'haver esbalançat a Eivissa, hi havia un home vell que li deien el Jai Rieró. Es va ficar dins el cap que volia tenir follet i anava d'una banda a l'altra a tots quants curanderos, bruixots, bruixes i gent que sabia que eren pràctics d'aquestes coses, demanant preu i condicions per poder-lo aconseguir, però ningú sabia donar-li raó. A la fi, en trobà un que li va assegurar que ell li donaria tenir follet a canvi d'una bossa de sous. Aquest, diguem, bruixot, segons conten, era el botxí d'Eivissa, que Castelló Guasch ho descriu com un moro de vila, més lleig que pegar un pare i més dolent que lo que tiren. El bruixot li demana al Jai Rieró que per què el volia el follet, i ell li diu, ja no som un lot jove, i com que no m'he divertit gaire en aquest món, voldria divertir-me ara, de vell. I si puc aconseguir tenir follet, podria fer-me invisible, entrar i sortir per quantes portes i finestres hi hagués, anar-me'n a lleure amb totes les dones que m'agradessin, robar els sous i les joies de dins qualsevol amagatall, armari, calaix i caixes, i sobretot, volar i viatjar per tots els llocs d'aquest món. Que trobeu que pens malament? Trob que penseu molt bé, digués Botxí. Veniu demà a la nit, portau-me la bossa de sous i vos diré una manera d'aconseguir aquest follet que desitgeu. Li dona la bossa amb els doblers i el botxí li diu, escolteu-me bé, perquè ho he de fer talment així com jo us diré. Si no, us anirà molt malament. Heu de posar al foc una olla grossa, mitja d'aigua, i en arrencar el bull hi heu de posar un gat negre de viu en viu, l'heu de tapar amb una bona tapadora i l'heu de deixar bullir fins que la pell es desferri de la carn i la carn es desferri de sossos, que els pugueu tirar d'un a un i posar-los dins un plat. A mitjanit us heu de despullar, que no us quedi un fil de roba damunt, heu d'encendre un jumelleret d'encruia, calar-vos davant un mirall i passar-vos totes els sets, un per un, per dins la boca, i donar-los una estreta de dents, fins que en trobareu un. Un que es escaté el do del follet, i descompareixereu del mirall. Guardeu-lo bé, i ja el teniu, sempre que vulgueu fer-lo servir. No teniu més donar-li una mossegadeta a aquest osset. I en aquest moment, el Jai Rieró, sense dir bon dia ni bones tardes, agafar el camí cap a casa seva i es tancar amb pany i clau, a esperar que es fes a mitjanit. Arribada l'hora, ja tenia una olla grossa al foc i l'aigua estava a punt d'arrencar el bui. Agafa un moix negre, el tira dins i la tapa ben tapada, amb una pedreta damunt. Ara no vulgueu saber aquell pobre animalet, els bots, meules i remeules que va fer, fins que tingué alè de vida. Ni s'espant i es tremoló que li entrà en el jai, rieró, mentre el va sentir que es bategava. El va deixar bullir una bona estona i quan ja va estar ben cuit, talment com li havia dit el botxí, el va treure. Li va triar tots els ossets i ell es va posar dins un plat. Llavors va posar el mirall damunt la taula i acostar el jumeneret, es despullà que no li quedàs un fil de roba damunt i es posà a mossegar un per un tots aquells ossets. Ben ansiós, com podeu pensar. Ja se n'havia passat més de la meitat per dins la boca i encara es veia ben bé dins el mirall. Quan es dugués la boca, sos mestre, i encara no el tenia estret amb ses dents, que sent com uns cruixidets que feia el jumeneret. Estreny una miqueta, es ble fa unes pipalletjades i unes espumates. La llumeta s'apagà i ja no es va veure dins el mirall. Ja el tenc, cridà el jai. Ara sí que es ve que entenc de follet i que som invisible. No heu vist un home més content mai. Posar aquell osset dins el plat, tirar tots els altres i se n'anar a dormir, fent comptes que el sendemà, de dia, es posaria el follet, es faria invisible i se n'aniria per tot a fer les seves. I així ho va fer. No va aclucar un ull en tot el que mancava de nit i encara no havia sortit el sol, que ell ja era pel món, amb l'osset entre les dents i tot despullat sense un fil de roba damunt. Al principi, com que no trobava ningú, l'home estava tot satisfet i ben cregut que era invisible i que ningú no el veia. Però vet aquí que trobar uns pastorets que tot d'una es quedaren boca badada i li pegaren darrere. Aviat se n'hi juntaren d'altres. I al cap d'un temps ja en portava una filera que el duien a son de pedra, cridant «Un home nu! Un home nu!». El jai no se'n podia venir, que el vessin, i es demanava on era el follet. I aviat ho va saber amb la quantitat de pedrades que li caien a sobre. I lo bo va ser quan va passar per davant sa botiga, que estava plena de gent. «Brutancho, més que brutancho», li cridaven. «I que no ho veus, com va aquest entripatxo? On s'ha vist mai aquesta vergonya? L'hem d'escalivar, perquè no hi torni». I l'agafaren i li donaren una pallissa que quasi el maten. Després li posaren un sac pel coll, amb un forat per treure el cap, i l'enviaren cap a casa seva. El sendemà, quan va despertar, es troba dins el llit, tot ple de blaus i nyanyos, i amb un mal que li feien tots els ossos que li pareixia no tenir a cap de sencer. I el capçal del llit s'adona que li remugava, el reganyava i li deia el nom del porc. «Brut, més que brut», li deia, «ets afronta de casa, vols dir-me què et va agafar, què buscaves, què tenies?». «I d'ací que t'ho diré», gemega el jai. «Tenia follet, o més ben dit, me pensava». I li contà, punt per punt, tot el que li havia contès. Aquí sa dona despenjà el jumeneret, li posà davant el nas i li digué «Mira, tros de nom fas indicar. Mira perquè et feres invisible i descomparegueres del mirall, perquè es va acabar soli, sa llum s'apagà i quedar-se a les fosques». El jai no va dir res, però es quedà assenyant-se de veure com havia fet sassa i de quina manera s'havia afrontat davant sa gent i com li havien pispat aquella bossa de sous. Bé, com ha fet, sembla una mica aquell conte de Hans Christian Andersen, El vestit nou de l'emperador. Si bé, l'aprenentatge, bé, podria ser un altre. Però pel cas sí que podríem dir que semblant, no?
Sí, però també ens pot servir tant un com l'altre per veure també com ha canviat el món, el món. Com, per exemple, el que es deia en aquestes antigues contarelles, a dia d'avui jo crec que seria impensable. Com, per exemple, aquell jai bullint viu un moix per aconseguir, entre d'altres, jaure amb dones. Que si ho pensàvem, hi ha molta tela. Com sempre, tot el que es pot extreure de la teva secció. Irene, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
I jo ara vull reprendre una mica amb el tema dels remeis casolans, però relacionant-ho amb el que parlàvem la setmana passada. Així que això, seguiré una mica en ses mosques dins la teva línia d'avui, Sergio Rigo, com a mostra de la quantitat i varietat de coses que se poden trobar. Per una banda, segons els volums d'Antropologia d'Eivissa i Formentera, d'en Marià Torres, editat l'any 1999 per l'Editorial Mediterrània, que és un ben interessant recull en la mateixa línia del que ja han comentat d'en Antoni Riera Galmés, i ho tenim que per la nit de Sant Joan es feia una mena de ritus. Diu: el fum que surt del foc té propietats curatives i d'aquí el costum de cremar herbes aromàtiques que facin quan més fum millor. Sapell, argelagues, romaní... I si fan petarrella, encara millor, perquè tot contribueix a deixar l'aire ben net i desinfectat. Sabem que moltes cases d'Eivissa, aquesta nit, a Sant Joan, s'obrien bé les portes perquè hi entràs bé el fum de ses fogateres, i el matí, abans de sortir el sol, es coïen canyes verdes en les quals s'arruixaven les mosques de la casa per tot l'any. Aquesta també m'ho venia bé perquè tu havies també parlat de la nit de Sant Joan. Però anam amb un altre relacionat amb ses mosques. Tenim aquest, que és, tu també has parlat abans, de ferides. I d'aquesta és per una ferida, però en aquest cas del bestiar. No aneu a fer proves per si un cas. Amb això, diu, es curava amb oli fregit de pell de taronja. Una ferida infectada s'ha de rebentar i es neteja amb aigua de noguer, estelles de ginebra i gotetes de petroli. Se'l sunta d'oli d'oliva, més que per cicatritzar, perquè ses mosques no hi vagin. Fixeu-vos. O aquest altre, un altre remei relacionat amb ses mosques, també, ja dic, com a mostra la quantitat de remeis que tenien els antics. Aquest ho vaig treure del calendari folclòric de Mallorca d'en Rafael Ginart, a cura d'en Andreu Rami i en Miquel Esbert, en el volum dedicat a l'hivern. I bé, pel que vaig veure, era cosa de perdevés la banda d'Artà, a Mallorca. Diu, per fer treure cabells, vinagre bo de vi, vinagre autèntic, posar-hi ortigues ben capolades, tallades petit i fregar-se per la calvici. Per aturar de caure els cabells, excrement de colom o mosques amb oli d'oliva aturen de caure els cabells. O també una ceba blanca xapada posada a la serena, d'aquell suc que la ceba plora o derrama, si se'n posen al cap reforcen els cabells que no caiguin. Donen més fe a la ceba blanca, a la mallorquina, que no a la ceba forastera. Això és el que deia per haver certat. I contra la caspa, fregar-se el cap amb vinagre o suc de llimona. I després, aquesta té relació amb el que deies d'oli i serps, i en aquest cas, com parlava de mosques, i ja seguim amb les mosques, per fer sortir cabells, fems de colom, oli de mosca. Se sofregeixen mosques dins l'oli i llavors un tercer al cap. Bé, tot són solucions, no? I després n'hi ha d'altres que jo m'ho pensaria molt, molt abans de fer-ho. Per exemple, tu també abans has parlat dels mal en els ulls i la camamilla, i d'aquest remei per sanar un mussol. Mussol no és sau repàs, un mussol com a granet que et surt de vora de l'ull, i de la solució seria... Això crec... És que no tenc apuntat de bon, però ho vaig treure o bé del municipi de Santa Margalida de Mallorca o bé per davés la banda de la Marina Baixa, Alacant, precisament per la seva relació amb el poble mallorquí. Tant se fa, és igual. Diu, per assenar un mussol, posen sobre ell una clau qualsevol. Aquesta, bé, si la fas neta, massa cosa a dir no hi ha. però jo ho deia per ses mosques. S'agafen tres mosques i les piquen en viu, i eixa cataplasma fiquen damunt i diuen que de seguida se'n va el mussol. No ho sé, però ja la veritat és que no ho faria, no sé vosaltres. Bé, podria seguir amb més remei relacionat només amb les mosques o només amb els alls que comentava abans. Bé, i ja no dic en general, perquè la quantitat que ha recollit a molt de volums, però no hi ha temps per més, però ho apuntam per a properes ocasions, com sempre, per parlar, per una part, de misteris també i curiositats, si voleu, tan sols, o només, relacionades en mosques i moscars, i també per altra, la quantitat de remeis casolans, etc. Així que ho deixo aquí, Borja, i anem amb tu amb el teu torn.
I d'avui, si vols sembla, vull fer 5 cèntims d'una història ben curiosa que mos du en el segle XII a la localitat de Vulpit, a la Terra. Allà se conta que un dia van trobar ni més ni manco que dos infants, nin i nina, de color verd, que havien caigut dins una trampa per llops. Ja podeu imaginar l'espant i l'impressió que van causar en aquella gent l'aparició dels nins. I no només pel seu color, diguéssim, poc habitual, sinó perquè més parlaven en una llengua desconeguda. Quan els van trobar, estaven realment en mal estat, molt desnodrits, i tampoc d'entrada volien menjar res de lo que aquells vilatans espantats els oferien. Només bevien aigua. De fet, el nin no va sobreviure gaire temps, però sí la nina, que va arribar a tornar-se adulta. Va arribar a aprendre anglès i va poder contar la seva història. Va agafar el nom d'Agnès i va assegurar que havia viscut a un país de coves subterrànies i que allà la posta de sol era constant, i que, a més, hi havia un riu que separava la seva terra d'un altre molt més brillant. En aquell lloc on vivia, on el seu germà li va dir la terra a la terra de Sant Martí, i van sortir d'ella travessant llarguíssims túnels subterranis. I d'on surt aquesta història tan estranya i tan fascinant? I d'on tenim un grapant de fons documentals de l'època que en parlen una mica. Per exemple, Historia Rerum Anglicarum, Història de la Terra, de l'any 1189, d'en William de Newburgh. I també és Chronicorum Anglicarum, Cròniques de la Terra, de 1220, d'en Ralph de Coggeshall. Segons va reconèixer el mateix Newburgh, a la seva obra, m'he de rendir davant el pes de tants testimonis i de tal qualitat. Per la seva banda, l'altre autor, en Ralph de Coggeshall, apunta que els infants verds van seduïts a la casa de Richard de Kane i que Agnès va fer feina allà durant molts anys com a serventa. També se parla d'una versió on els infants feien de pastors del ramat de son pare i després de sentir un rom molt fort i ensordidor van aparèixer de cop a l'indret on els van trobar. També se diu que renou que sentiren varen ser les campanes de Bury St. Edmunds, a d'haver 15 quilòmetres del poble de Woolpit. Però, clar, queden encara algunes incògnites. D'on venia això, de que fossin de color verd? Hi ha qui pensa que era per mort d'una malaltia anomenada clorosi, una casta d'anèmia. I, en quant a l'idioma desconegut, s'ha de dir que per ventura fos flamenc, però és una explicació que no se sustenta, ja que existien rutes comercials, ja en aquella època, entre la Terra i els Països Baixos, i és molt probable que els comerciants de Woolpit haguessin sentit aquesta llengua i fins i tot la coneixessin. I també tenim la teoria que, òbviament, més m'agrada de totes, aquella que apunta que els nins verds eren ni més ni manco que extraterrestres. I d'on surt aquesta idea? Idò, la va proposar en Robert Barton a la seva obra de 1621, titulada L'anatomia de la melanconia, on diu que els infants, a més de ser de color verd i de dur robes de teixits estranys i desconeguts, van caure del cel. Sobre aquest tema també se pronuncia en Jacques Vallée en el seu mític Passaporte a Amagònia, on conta, citant en els autors clàssics que recullen el tema, que aquell dia que van aparèixer les criatures van succeir estranys fenòmens lumínics en el cel.
Aquesta història, Borja Rigo, és boníssima, i més aquesta altra afirmació del segle XVII, 1620, no sé què has dit, que haurien caigut del cel, aquesta afirmació.
A mi el que me sorprèn d'aquesta història és que no l'haguessin contat abans.
No me sona.
No, és que la tenia en els arxius i vaig estar revisant i dic, com és possible? Aquesta temporada duim molt pel programa i m'ha passat dues vegades.
Una altra mostra de la quantitat de coses que queden per dir. I, a més, és més curiós encara perquè, referit en aquesta zona del Regne Unit, clar, és curiós perquè no seria el primer cas on es troba un ésser suposadament, permeteu-me que ho digui així, no humà, diguéssim, però amb aparença humana. Perquè, per exemple, tenim Mesomanco per allà a prop, deu haver una cinquantena de quilòmetres tal vegada, no ho sé dir perquè ho he dit de memòria, però també Mesomanco, en el mateix temps, en el segle XII, es va notificar la presència d'un altre que hauria estat, bé, diran que hauria estat pescat amb xarxes, que és el conegut com el tritó d'Orford. A un port anglès, en el seu moment important, bé, ha dit en Borja que hi havia aquelles relacions comercials i de per allà, una barca de pesca dugué a terra aquesta estranya ésser i el que feren va ser tancar-ho en el castell, on el varen interrogar de manera molt violenta, i diuen que només tenia, com a diferència amb els humans, que ell era molt pelut, però per a la resta era com si fos humà. Encara que es notava, així es diu, que mai no havia tractat en persones perquè no coneixia els costums, es comportava com un animal, menjava peix cru, i el que més va cridar l'atenció i va ser que quan el dugueren una església no va mostrar cap tipus de respecte. Varen tractar de fer-li parlar, ja sabeu com es feien i com massa sovint es fan aquestes coses, i finalment va aconseguir desaparèixer, va tornar a Saigo i tothom va tractar de tornar a agafar-ho, de tornar a pescar-ho. Bé, fins que un parell de situacions, però finalment va desaparèixer per sempre. Bé, seria una mena som o peix de Lierganes, però amb uns segles de diferència. Per això venia per aquest cas de nins o éssers, si voleu, estranys, en aquest cas per ser de Colobart. I és que aquest cas és d'aquells molt sorprenents que com sempre pens, qualque cosa hi devia haver al darrere. Vagi vostè a saber el què, clar. I, si no vaig errat, una de les curiositats és que no volien menjar res fins que els hi varen donar faves verdes. I, clar, si realment fossin faves verdes, me crida l'atenció per una altra semblança, la de la dona d'aigua de Son Garrit de Pollença, que es va barallar amb el seu amo precisament per les faves tendres. Supòs que deu ser casualitat. Encara que això també me du a pensar que aquesta nina de color verdós i amb una història, segons va narrar, o segons s'hauria contat ella mateixa, una història molt estranya, diuen que fins i tot es va casar amb un veïnat i també es diu que va tenir fills en el que ella els hi hauria transmès el seu secret. I de mira, també com la dona d'aigua de Pollença. El que no sabem és si els seus fills també eren nins verds, encara que sembla que no, perquè deien que amb el temps ella va anar perdent aquesta coloració tan peculiar i tan estranya. Clar, és el que tu has donat a entendre, Borja. Podria ser perquè fos per una malaltia o per mort de la seva alimentació que li va agafar aquesta tonalitat de pell i a mesura que es restablia la salut l'anava perdent? No ho sabem. Suposant que sí, que era per això. Eh? També, clar, estem pensant en un color verd-verd. Eh? Tal vegada només una coloració més suau, que allà això sí que no l'havíem vist mai. Estem parlant de fa quasi mil anys. Així que tal vegada tindria explicació lògica. O no?
Clar, ara amb aquestes semblances que has anat comentant, que has descobert, clar, la pregunta crec que està a l'aire, al cau de l'aire, podríem dir, no?
No ho sé. És que no, no sé per on aniràs.
I si la nostra dona d'aigua de Pollença fos descendent d'aquesta dona verda de Vulpit?
És bona, aquesta. És bona, perquè està bé, no tindries color verd, però sí que seria una situació estranya. De totes maneres, pot ser, però en qualsevol cas no series l'únic cas d'homonats o donates de color verd que hauria recollides segons crònica, segons testimonis. Però ja no serà avui, serà la propera setmana, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
I d'hem arribat a la fi d'esprama d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta font de misteris. I mireu quina notícia va sortir abans d'ahir. Hem d'imaginar la imatge, eh? Un home de 86 anys coronant un cim de 8.000 metres. Sí, talment, com sona? No una muntanyeta, sinó un repte que sempre que hi ha qualcú que ho intenta i està exposant la seva pròpia vida. Ja aprofit pel meu record per en tot el que ha fet. Idò, anem al cap d'aquest senyor de 86 anys. En Carlos Soria, d'Àvila, un tapisser que feia feina des dels 14 anys. I bé, aquesta proesa, a part de la proesa física com a tal, crec que mos serveix per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i vetre ràdio, perquè pens que mos pot servir a la majoria una mica, diguéssim, com a lliçó de vida. Aquest senyor, ben segur que, clar, ara, en els seus 86 anys, no té el mateix cos que quan era jove, evidentment. Però segurament sí que ho ha aconseguit amb una cosa, podríem dir, més valuosa, que és la determinació, no? Però també, avui que hem estat parlant de remeis antics, ens podem fixar en això. Podríem pensar com era la seva infància. Probablement va créixer sense massa accés a farmàcies, ni a vitamines d'aquestes en càpsules, ni en medicaments que ara tenim com a bàsics. Quan es trobava malament, els seus remeis devien ser una mica el que comentàvem avui. Hem de pensar que va néixer quan la Guerra Civil i la Guerra Mundial. Així que, segons com, pocs remeis devia tenir, no? Una infusió de camamilla o setila per calmar una mica el malestar, un cataplasma de fang o d'herbes que deien Sergio, també per guarir la pell, una dieta molt austera... Però allà és, amb 86 anys i havent coronat es Manaslu, en el Nepal. I ara mos hem de mirar nosaltres, el que tenen la sort de gaudir de bona salut o de tenir accés a la salut, que també s'ha de tenir present. I clar, quantes vegades mos queixem de sa feblesa, de sa por de fer-nos grans, de sa, sí, peresa, que mos impedeix moure'ns, avançar, o directament fins i tot mos impedeix somiar, eh? En 30, 40, 50 anys, sovint donant per fet que el cos té, com si diguéssim, una data de caducitat i que aquest declivi del cos, que seria inevitable, no? Justificant-nos amb aquella frase de «es que me faig gran». I sí, és cert, però sabeu, aquesta fita d'aquest alpinista de 86 anys me pot recordar aquella frase que diu que la veritable, la verdadera joventut no és la dels anys, sinó la de l'esperit, no? I si me permeteu la part poètica, això mos pot convidar a cadascú en sa mesura i circumstàncies, clar, però mos pot convidar o motivar la nostra pròpia existència, la nostra salut, els nostres coneixements, per poder escalar les nostres pròpies muntanyes. Cadascú les seves, ja siguin personals, professionals i també físiques, no? La veritat és que crec, pens, que la vida no s'acaba quan mos fem grans. Realment s'acaba quan deixem de moure'ns, de creure, de lluitar, de somiar. En resum, i seguint aquell mateix exemple, la vida s'acaba quan deixem d'escalar. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i crec que com a reflexió mos pot servir aquest poema noucentista alemany d'en Theodor Fontan, editat per edició 62 a cura d'en Feliu Formosa, és el poema titulat Els vells i els joves, que diu: incomprensibles ens semblen els joves, així rondinen els vells constantment. Jo, per part meva, diria això altre. Incomprensibles em semblen els vells. Aquest voler aguantant el timó en tots els casos i en tots els papers. Aquest ventar-se de ser imprescindibles, ells i els seus ulls que ploren en silenci, com si algú hagués causat un mal al món. Ah, és una cosa que no arribo a entendre. Poden els joves en llurs gosadies fer i portar a terme quelcom de millor? Arribaran vora el cim del Parnàs o escalaran només una talpera? Amb els qui lluiten per uns costums nous, faran els homes millors o pitjors? Sembrant la pau o atiant temporals? Fent de diables o d'àngel del cel? Queda una cosa que s'ha d'imposar. El dia és d'ells. La seva hora ha arribat. Que plegui Otelo. Hi ha un nou espectacle. Ells dominen l'escena. Els toca a ells. I per acomiadar-nos, aquesta cançó que diu: per damunt del vell passat s'aixeca un nou demà al teu costat. Per damunt de tots els mals ens alçarem més forts i més lleials. Dels Catarres, avui. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
S'aixeca un nou demà al teu costat. Per damunt de tots els mals ens alçarem més forts i més lleials.
Avui el meu camí de pedra i fang i neixen flors. Avui ballo descalç sobre les brases de la por. Avui el blanc i negre del meu món es fa color. Avui la teva llum feroig esquinça la foscor. Per damunt del vell passat s'aixeca un nou demà al teu costat. Per damunt de tots els mals ens alçarem més forts i més lleials. Avui no hi ha paraules per descriure el que sentim. Avui la vida ens guia amb la veu que ens neix a dins. Avui ens hem cansat de ser titelles del destí. Avui podem renéixer de les cendres de l'ahir. Per damunt del vell passat s'aixeca un nou demà